Notícies en xarxa. Edició migdia.
Avui fa 2 anys del pitjor accident de la indústria química de Tarragona.
Explosió a una empresa de la petroquímica de Tarragona. Protecció Civil demana a la ciutadania que visqui prop de la zona de l'explosió que es confini preventivament fins a saber l'abast de l'accident químic.
Sobretot a Tarragona...
I d'aquesta manera informava la xarxa el 14 de gener de fa 2 anys en col·laboració amb les ràdios i televisions de proximitat. Hi van morir 3 persones, 2 treballadors d'Icoxe a la planta de la Canonja i un veí de Tarragona. De seguida ho ampliem perquè us hem preparat peces informatives per recordar un accident que va sacsejar la informació del territori i entendre què hem après pel que fa a les mesures de seguretat que han d'envoltar la indústria química. Abans, repassem la resta de titulars d'aquest divendres, 14 de gener de 2022, amb la demanda dels metges de família que reclamen no haver d'encarregar-se mai més de les baixes curtes. Núria de José.
La Societat Catalana de Medicina Familiar ha proposat en declaracions a la xarxa d'alliberar els metges d'aquests tràmits de manera definitiva. Recordem que Salut ha aprovat aquesta setmana l'alta automàtica al cap de 7 dies per a les baixes per Covid amb l'objectiu de simplificar les gestions i facilitar la feina dels metges als CAPs.
I amb la represa de les classes aquesta setmana i el nou protocol Covid a les escoles, les famílies s'afanyen a fer testos d'antígens als seus fills.
Hem visitat farmàcies de Terrassa i hem cercat també les opinions de les famílies per conèixer com s'adapten al nou protocol anticovid de les escoles.
Nova protesta avui de familiars d'alumnes d'escoles de Barcelona contra el que consideren que és un entorn insegur dels centres educatius.
Principalment pel trànsit i per la contaminació. Des de fa un any les famílies s'han anat organitzant per fer aquesta reivindicació tallant el trànsit a diversos carrers una vegada al mes.
I un nom propi perquè el sabadellenc Jordi Cuixart anuncia que deixa la presidència d'Òmnium.
Després de 6 anys, Cuixart ha dit que plega del lideratge de l'entitat, una de les potes organitzatives del moviment independentista, el seu probable substitut, Xavier Antic.
En esports, la Copa del Rei de Futbol torna a escena amb l'Espanyol i el Girona com a protagonistes.
Demà comencen els 8ens de final i l'Espanyol juga al camp del Mallorca, mentre que el Girona rebrà el Rayo Vallecano. El Barça no jugarà fins dijous a Sant Mamés al camp de l'Atlètic Club.
I fem ja un cop d'ull també al temps que ens espera les properes hores i de cara al cap de setmana. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, avui hem començat aquesta jornada amb un ambient de ple hivern, amb temperatures molt baixes. A hores d'ara encara mantenim l'ambient fred, sobretot en punts de l'interior, però la temperatura ja és positiva en molts indrets del territori. En alguns sectors, fins i tot de la Catalunya central, per exemple, està envoltant entre els 5 i 6 graus, o fins i tot a punts costaners entre els 12 i 13 graus, fins i tot a Cunit trobem la temperatura més alta a hores d'ara amb aquests 15 graus. Sí que és cert que al Segrià, a Lleida ciutat i zones del voltant hi havia la formació de boira, a hores d'ara ja és trencada i la temperatura ha d'anar pujant, però tot i això en aquesta zona encara tenim temperatures negatives, però a poc ha d'anar pujant, i és que amb el cel serenat s'anirà recuperant. Tot i això encara mantindrem aquest ambient força fred. De cara a la segona meitat del dia continuarem parlant d'un cel serè, farà molt bon temps arreu, però sí que es formaran alguns núvols mitjans arran de costa que no han de deixar precipitació. De cara al cap de setmana continuarem parlant de molta estabilitat amb nits fredes, continuarem parlant de glaçades destacades i ja amb la formació d'algunes boires una miqueta més extenses, sobretot en punts del Pla de Lleida. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Al control de so, Ivan López. A la redacció, Núria de José. Coordinant, Sònia Kerr. Us parla Anna Ruiz. Passen gairebé 4 minuts de les 2. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui. Què passa 2 anys després de l'accident a la Canonja? Doncs que la planta Icoxe ja opera a ple rendiment. Segons informa la companyia, ha posat en marxa les unitats de derivats afectades després que el passat mes de desembre obtingués l'autorització per part de la Generalitat, també per part de l'Ajuntament de la Canonja. És la veu de l'empresa que recull Clara Marquiegui en la següent informació de Tarragona Ràdio.
Més enllà de les accions que reclama la normativa, l'empresa ha bunqueritzat les sales de control i ha potenciat i ampliat l'equipament de totes les seves unitats productives. Així, en cas de detectar diferències significatives en la pressió o la temperatura dels reactors, són capaços d'interrompre de manera automatitzada el procés productiu. Tot plegat ha suposat a Iqoxe una inversió de fins a 40 milions d'euros. Javier de Benito, director general d'Iqoxe, explica que la unitat que va patir l'accident i que utilitzava una tecnologia diferent no s'ha reconstruït.
Hemos reconstruido todas las unidades excepto la unidad accidentada. Esta ha sido la decisión más drástica que podíamos tomar. Para la puesta en funcionamiento de todas nuestras unidades, tanto trabajadores como el conjunto de Iqoxe ha realizado un esfuerzo enorme. En total, hemos invertido más de 1 millón de horas de trabajo y cerca de 40 millones de euros.
D'altra banda, l'empresa durà a terme un minut de silenci aquest 14 de gener, coincidint amb el segon aniversari de l'accident. Tindrà lloc en els 3 torns laborals de la jornada i serà seguit pels 130 empleats.
Aquest divendres s'han convocat a Tarragona 2 manifestacions per reclamar el mateix, més seguretat en la indústria química. Marina Pérez, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Es tracta de 2 concentracions amb reclamacions similars, però que inclouen matisos diferents respecte al posicionament entre l'empresa i la plantilla dels treballadors.
Aquest divendres, per commemorar el segon aniversari de l'explosió de l'empresa química Iqoxe a Tarragona, hi haurà 2 manifestacions. Per una banda, la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona, juntament amb Comissions Obreres i UGT, i els ajuntaments de Tarragona i Vilaseca, han convocat una protesta davant l'empresa a 6:45 per demanar més seguretat i després, a 6:45, faran sonar les alarmes per denunciar que aquell dia no van sonar. Però en aquesta convocatòria no s'hi ha afegit l'Associació de Veïns de Bonavista. L'Oli Gutiérrez, presidenta de l'Associació de Veïns de Bonavista, ha explicat els motius.
En Tabandicoxe no seremos nosotros porque, a ver, nosotros estamos pendientes de los trabajadores como están y hemos hablado con ellos de que están muy bien trabajando. Otra cosa es lo que puedan decir Comisiones Obreras o UGT. Ahí yo en eso no me voy a meter.
A més, la intenció d'aquesta concentració és demanar a tots els alcaldes dels municipis afectats per la indústria química que exigeixin tenir el control del Pla Secta. Per tant, hi haurà a la mateixa hora 2 concentracions amb reclamacions molt similars.
I què diuen els experts per incrementar la seguretat i establir entorns segurs al voltant de la indústria química? Els experts consultats per la xarxa asseguren que les administracions competents inverteixen recursos addicionals en la millora dels plans d'emergència, però consideren que cal que s'acompanyin de simulacres per formar la ciutadania. En cas contrari, diuen, serviran de ben poc. És una crònica d'Helena Puigdueta.
Artur Trujillo, membre del grup de treball de seguretat dels enginyers industrials de Catalunya, ha volgut subratllar en declaracions a la xarxa que el Pla Secta, des que es va implementar el 1987, s'ha millorat i modernitzat continuadament. Trujillo reconeix, però, que tot pla d'emergències porta adscrit un pla de carències que es va suplint a mesura que avança. Ara bé, aquest enginyer industrial també llença una advertència. Instal·lar recursos materials, com sirenes, per exemple, sense protocols d'informació i formació a la ciutadania, pot resultar, fins i tot, contraproduent.
Serveixen per alertar la població, però si no hi ha una informació i una formació en paral·lel a la població, el que pot passar és que creïn més incertesa i més alarma de la que solucionen. Les dues coses han d'avançar en paral·lel, tant els recursos materials com també tornar-la a fer aquests plans d'informació o de formació.
Trujillo també entén, d'altra banda, el paper de pressió que ajuntaments i sindicats han de jugar per aconseguir les millores d'aquests plans d'emergència.
Notícies en xarxa.
Els metges de família demanen no haver d'encarregar-se mai més de les baixes curtes. La Societat Catalana de Medicina Familiar ha proposat en declaracions a la xarxa alliberar els metges d'aquests tràmits de manera definitiva. Recordem que Salut ha aprovat aquesta setmana l'alta automàtica al cap de 7 dies per a les baixes per Covid, amb l'objectiu de simplificar les gestions i facilitar la feina dels metges al CAPS. Maite Poló.
És un veritable drama que els professionals de la medicina hagin de dedicar part del seu temps a tasques burocràtiques i per això Jordi Mestres, en nom de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, planteja suprimir-los la tasca de forma definitiva per dedicar més temps als pacients.
Tota mesura és benvinguda, però també demanem, i ens agradaria, que no fos una mesura pal·liativa, sinó que pensem en futur, perquè el problema de les baixes és un problema que ja existia abans. No? Ara s'ha magnificat pel volum, però aquest problema de les baixes curtes, altres països ho tenen arreglat, i aquí, doncs, Espanya, perquè això és una competència estatal, doncs sembla que no ha acabat mai d'arribar, no?, a solucionar-ho. I demanem que en un futur, doncs, hi hagi mesures definitives. No?
El metge especifica que caldria determinar en quants dies es consideren curtes les baixes.
Gràcies, Maite. Amb la represa de les classes aquesta setmana i el nou protocol Covid a les escoles, les famílies s'afanyen a fer testos d'antígens als seus fills. I les farmàcies funcionen a tot gas. És el que està passant a Terrassa. Carme Contreras, de Ràdio Municipal de Terrassa, has parlat amb les farmàcies, també amb algunes famílies.
Degoteig constant de famílies a les farmàcies terrassenques i fins i tot llargues cues per fer un test d'antígens als fills. I és que aquesta setmana han començat les classes i s'ha activat un nou protocol davant l'aparició de casos de Covid a l'escola.
Llavors, doncs, estem fent de 50 a 60 tests per dia. També hi ha problemes de subministrament. El nostre proveïdor principal no els hi arriba, llavors no ens arriben. Llavors, fins a cert punt podem fer test, però hi ha vegades que no.
Aquesta farmàcia és una de les que està adherida a l'aplicatiu del CatSalut Tercat per poder fer aquests tests d'automostra derivats de la Seguretat Social i amb cost zero. També notifiquen els resultats de forma oficial. Mares i pares es mostren resignats davant de tants canvis i espantats per la possible infecció dels nens i nenes. Altres critiquen la desorganització i la manca de comunicació entre uns i altres.
No, què vols que et digui? Després de 2 anys de pandèmia i que encara estiguem així...
Estem una mica tots amb la incertesa de com funciona i realment si això és efectiu o no és efectiu. Perquè...
Tot plegat quan el govern acaba de fixar un preu màxim de 2,94 euros per als tests d'antígens a partir de dissabte.
I una cosa més, perquè les persones d'entre 30 i 39 anys ja poden demanar hora per vacunar-se de la tercera dosi de la vacuna contra la Covid. Recordem que ara la tercera dosi només estava administrant a les persones majors de 40 anys, però ahir la ministra Darias anunciava que s'obre la vacunació de la dosi de record pels menors d'aquesta edat.
Els propers dies s'aniran obrint més franges fins a arribar a la franja dels 18 anys. També s'ha reduït de 6 a 5 mesos de l'interval entre la segona i la tercera dosi. Fins ara s'han posat a Catalunya gairebé 14 milions i mig de dosis de la vacuna contra el virus.
I la variant Omicron ja és majoritària entre els pacients ingressats per Covid-19 a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. La diferència està en els pacients que han requerit un ingrés a l'UCI, on segueix sent prioritària la variant Delta. Alexandra Fos, UAU Lleida, ràdio.
En xifres, un 40% dels pacients amb Covid-19 ingressats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida presenten la variant Omicron, un 30% la Delta, mentre que s'està pendent de determinar la resta de variants. Amb la irrupció d'Omicron, el perfil dels malalts ha canviat i presenta menys gravetat. És més gran el pacient, amb una mitjana de 70 anys, respecte a la de 56 de fa 2 setmanes, i la majoria d'ells estan ingressats per altres patologies. Sobresurt que el 33% dels pacients ingressats no estan vacunats. En canvi, de les 20 persones amb Covid que estan a la unitat de cures intensives de l'Arnau i el Santa Maria de Lleida, 11 tenen la variant Delta i només un Omicron. D'altra banda, l'Arnau de Vilanova anirà poc a poc recuperant divendres l'activitat normal a la segona planta després de donar per controlat el brot de Covid-19 de l'àrea d'oncologia.
I en aquest context, Núria de José, el nombre d'hospitalitzats per la Covid-19 suma 113 nous ingressats, que eleven la xifra total a 2.524 pacients. D'aquests, 515 estan a l'UCI.
Són 12 menys que en les darreres hores, una xifra que es mantenia en escalada diària des del novembre i que trenca la tendència creixent. Ara bé, la resta d'indicadors de la pandèmia continuen disparats. Creix un dia més el risc de rebrot, que s'enfila fins als 4.699 punts. També la velocitat de contagi, en què 100 positius poden contagiar de mitjana 115 persones, mentre la incidència setmanal acumulada puja fins als 2.275 casos per cada 100.000 habitants. En paral·lel, s'han superat les 25.000 defuncions des de l'inici de la pandèmia, amb la notificació de 28 morts més per coronavirus a Catalunya.
Canviem de tema. Hem volgut saber si una altra grip, en aquest cas l'aviària, està afectant el consum de carn de pollastre a casa nostra. Ens ho explica la Carme Contreras, de la Ràdio Municipal de Terrassa. Carme, bon dia de nou.
Garantia total en el consum de pollastre a casa nostra. Aquest és el missatge dels carnissers davant dels brots de grip aviar sorgits recentment a França i Portugal. També ho diuen les autoritats sanitàries espanyoles. Fins al moment no hi ha cap evidència epidemiològica que el virus es transmeti a les persones per la ingesta de carn o ous. Al Mercat de la Independència, els paradistes es mostren tranquils. Saben que la carn de pollastre que els arriba passa tots els controls. Joan Gamisans és un dels paradistes del mercat.
Molt, molt neguit no és que n'hi hagi, perquè quan hi ha alguna veu que pugui haver alguna cosa de grip, doncs representa que s'ho miren més hasta inclús d'això. Vull dir, ja no arriba gènere que estigui malament ni res, vull dir, tot està perfecte.
Entre la clientela també sembla que hi ha poc neguit. Algunes persones han preguntat pel tema, però el consum no ha baixat i es manté com fins ara.
I em penso que si tot funciona bé i tothom passa per on ha de passar, no hem de tenir recels. El que sí que hem d'anar en compte amb notícies i on comprem i la qualitat.
Amb tot, el Ministeri d'Agricultura ha prohibit la cria d'aus a l'aire lliure, entre d'altres mesures, després de declarar risc alt de grip aviar a Espanya.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Nova protesta avui de familiars d'alumnes d'escoles de Barcelona contra el que consideren que és un entorn insegur dels centres educatius, principalment pel trànsit i també per la contaminació. Des de fa un any, les famílies s'han anat organitzant per fer aquesta reivindicació, tallant diversos carrers una vegada al mes.
El col·lectiu Revolta Escolar torna a mobilitzar-se avui per aconseguir un entorn escolar més segur. Les famílies, que es basen en estudis de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona, consideren provat que la major part dels entorns de centres educatius no són prou segurs, principalment a causa del trànsit, la contaminació i el soroll. Ho explica Marc Hurtado, membre de Revolta Escolar.
No són prou segurs en el sentit de que hi ha massa xarxa viària de cotxe de la xarxa bàsica, massa carrils de circulació, van massa ràpid. També en aquestes enquestes es veu que el 85% dels accessos de les escoles també no estan considerats prou segurs. També es considera que a l'entorn de Barcelona, en el 86% de les famílies es considera que hi ha massa contaminació a Barcelona i al voltant de les escoles.
La Societat Catalana de Pediatria adverteix que calen mesures urgents per millorar la qualitat de l'aire als centres educatius.
I també a Barcelona, l'Ajuntament invertirà 77 milions d'euros en més de 80 actuacions per millorar l'espai públic, els equipaments i els centres educatius. Què més, Montcarvajal?
Bon dia, Anna. Aquest 2022 començaran a Barcelona una trentena d'actuacions de millora. Se centren en tres zones: Eix Besòs, Raval i Poble Sec i Marina. El tinent d'alcaldia i regidor del Pla de Barri, Jordi Martí, diu que els projectes tenen tres característiques comunes: la cooperació amb els veïns, la complexitat que comporta l'acompanyament detallat de cada projecte i la qualitat arquitectònica. Per Martí, són la clau de l'èxit.
Crec que la metodologia Pla de Barris, que és fer les coses molt a poc i posant-hi molt cuidado, quasi diria molt amor, molta proximitat, molt carinyo, doncs fa que el resultat acabi sent qualitativament destacable. Realment sorprèn l'impacte i l'èxit que aquests projectes acaben tenint.
D'entre les noves actuacions, Martí ha destacat, per exemple, la millora de Can 60, al Raval, al camp de futbol del Carmel, al passadís de Trinitat Vella o la millora de 10 equipaments educatius.
I el nom propi que us destacàvem en titulars, el sabadellenc Jordi Cuixart ha anunciat que abandona la presidència d'Òmnium. El seu substitut, si així ho aproven les bases de l'entitat, serà Xavier Antic.
És l'anunci que ha fet avui mateix en declaracions a RAC1 el mateix Cuixart.
Com a president d'Òmnium, sí, però no plego d'activista, no plego de com a soci d'Òmnium i, per tant, a més em poso a disposició de l'entitat. Sóc el director de l'Escola de Formació Guillem Agulló i, per tant, seguiré fent de director de l'Escola de Formació Guillem Agulló, però com a president d'Òmnium, doncs, no és que plegui, sinó que no em presento la reelecció i, per tant, doncs, els socis han d'escollir un nou president i, en aquest cas, doncs, ens sembla que en Xavier és una persona que recull aquest perfil.
I Marcel Mauri, vicepresident de l'entitat sobiranista, tampoc continuarà en el càrrec.
Tornem a la informació territorial perquè s'està produint una important transformació demogràfica a Mollerussa. En 7 anys s'ha quadriplicat el nombre de menors de 10 anys i ha crescut un 12% la població jove que ha decidit viure al centre de la ciutat. Ens ho explica Julen Andrés, de Ràdio Ponent Mollerussa.
Així ho posa en manifest un estudi realitzat per l'Ajuntament de Mollerussa. Per una banda, un 50% de la població menor de 40 anys viu als barris del centre de la ciutat. L'any 2015 la xifra era del 38%. D'altra banda, també es constata una transformació demogràfica. Fa 7 anys hi havia registrat 53 infants entre 0 i 10 anys a la zona i avui la xifra augmenta fins als 208. L'any 2017 la capital del Pla d'Urgell va impulsar un pla de barris precisament per fomentar l'habitatge al centre de la ciutat. Això implica principalment a les places de l'Ajuntament, la Major, de Manuel Bertran i del Pla d'Urgell, així com el carrer de Jacint Verdaguer. Mollerussa també parla del 2021 com un any de recuperació en l'activitat econòmica. La ciutat compta amb 26 nous establiments oberts i s'han tancat 22. Una dada que contrasta amb l'any 2020, on el saldo comercial va quedar en negatiu.
En cultura, el poeta Narcís Comadira celebra els 80 anys amb el recull de versos Els moviments humans. El poemari l'ha escrit els últims 5 anys i té referències a la pandèmia del coronavirus i també al procés. David Navarro.
Bon dia. Tot i el lligam amb l'actualitat, el poeta i artista plàstic assegura que Els moviments humans, publicat per Edicions 62, no és un dietari. De fet, l'ordre dels poemes no és cronològic i el context és només el motiu a partir del qual els escriu, amb l'objectiu que puguin perdurar emotivament i com a estructura. De cara al futur, Narcís Comadira no descarta continuar publicant.
Considerant que sóc vell i cada vegada més gandul, doncs és possible que sigui l'últim. De fet, durant uns anys serà l'últim.
Això segur.
És a dir, que no enganyem a ningú si diguem que és l'últim llibre. Si d'aquí 5 anys les coses són propícies, les muses, doncs potser sí, n'hi haurà un altre.
La publicació coincideix amb la reedició de la seva traducció dels Cants de Leopardi amb l'editorial Columna.
I David, continuem amb tu per conèixer les propostes de cinema pel cap de setmana. La cartellera renova en Buscant la màgica Do-Re-Mi, protagonitzat per tres joves unides per una misteriosa Gemma. També arriba Pájaros enjaulados, un drama basat en la història real de la lluita per canviar el sistema penitenciari. I 25 anys després de la primera pel·lícula de la saga, s'estrena Scream.
Les protagonistes de Buscant la màgica Do-Re-Mi són tres noies japoneses en la vintena. Són molt diferents. Una treballa d'oficinista, l'altra és estudiant universitària i la darrera té una feina a temps parcial a un restaurant. Hi ha una cosa que les uneix, però, una gemma màgica que les portarà a una aventura fascinant.
Això ha passat perquè has dit que creguéssim en la màgia!
Pájaros enjaulados ens porta a la Suïssa dels 80. Recupera la història de la Bàrbara Hook, una advocada jove que va lluitar contra un sistema penitenciari antiquat. La Bàrbara va formar una aliança insòlita amb en Walter Sturm, un pres conegut com el rei de les fugues.
Si le quitas a Sturm la fachada de rebelde, se queda en nada, excepto en una salchicha egoísta. También en la cama.
25 anys després que una sèrie d'assassinats commocionessin Woodsboro, un nou psicòpata s'ha posat la màscara de Ghostface i comença a perseguir un grup d'adolescents. Així arrenca Scream 2022. Sidney Prescott, Gail Weathers i Dewey Reilly tornaran a implicar-se per intentar acabar amb l'assassí.
Hola, Sidney.
Gràcies, David. Arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Anna. Comencem parlant de futbol i és que la Copa del Rei torna a escena amb l'Espanyol i el Girona com a grans protagonistes. Demà comencen els partits de vuitens de final i l'Espanyol juga al camp del Mallorca mentre que el Girona rebrà el Rayo Vallecano. El Barça no jugarà fins dijous vinent, ho farà a Sant Mamés, al camp de l'Atlètic Club a Bilbao. Però anem a pams. L'Espanyol, després de perdre dilluns a Lliga contra l'Elx, està ja plenament centrat en l'eliminatòria de vuitens que juga demà a les 4 de la tarda al camp del Mallorca, en un duel d'equips de primera divisió que tindran un premi gros. Per un dels dos, això sí. El que passi es colarà als quarts de final de la competició. Escoltem el davanter blanc i blau, Javi Puado.
Està clar que en aquest cas, pues, com ja he dit, és un partit o una eliminatòria, en el cas de que guanyis continues i en el cas de que perdis pues, s'acaba, per això li hem de donar màxima importància. Està clar que per nosaltres és una final, tots els partits de Copa al final són una final perquè continues a la competició si t'endús el partit. El Mallorca és un bon equip i ja està clar que ens ho posaran les coses difícils.
També ho intentarà demà el Girona, que rebrà el Rayo Vallecano a partir de 6:45 de la tarda a Montilivi. L'entrenador del Girona, Michel, viurà una eliminatòria ben especial. Ell és de Vallecas.
Queremos pasar y vamos a sacar un equipo muy, muy, muy competitivo. Soc de Vallecas y conozco muchísimo al Rayo y tengo sentimiento. Para mí es muy especial. Pienso que para ellos es un partido importantísimo y creo que van a venir con todo.
Parlem de tenis de taula perquè la Sisa Borges Vall juga avui l'anada dels quarts de final de la Europe Cup masculina a la República Txeca davant de l'HB Ostrov. El partit es disputarà avui a partir de les 6 de la tarda. Des de UAU, Lleida Ràdio, ens informa l'Alexandra Fos.
La temporada 2008-2009, els de les Borges Blanques van aconseguir la fita de participar de les semifinals de la competició europea i sense cap mena de dubte, en l'edició d'enguany, tenen el clar objectiu de, com a mínim, igualar l'aconseguit fa uns anys. En parlava UAU Lleida Ràdio l'entrenador de la Sisa Borges Vall, Josep Lluís Andrade.
Doncs bé, sí, estem a uns quarts de final, no? Per nosaltres ja és tot un èxit el fet d'arribar a aquests quarts de final i, doncs sí, va haver el 2009 que vam arribar a les semifinals, estem només a un pas de poder repetir aquesta gesta i, bueno, ara mateix molt concentrats en el que és aquest partit, no podem pensar més enllà perquè sabem de la dificultat d'aquest partit i d'aquesta eliminatòria i, per tant, centrant-nos sobretot en aquest partit, però sí, amb la il·lusió de repetir i per què no superar aquesta gesta.
L'anada, avui mateix, a les 6 de la tarda i la tornada divendres 21 de gener a 6:45 de la tarda al Centre de Tecnificació de les Borges Blanques.
I més ajornaments en el món de l'esport per la Covid. En rugby, el partit de divisió d'honor entre Gòtic i Sant Cugat no es podrà jugar. També un ajornament, i és que el partit de bàsquet de la Lliga d'Eport, que havia de jugar l'ICG Força Lleida a Palma aquest diumenge, tampoc es podrà disputar. Mentre que en hoquei sobre patins, el Vilassana va per totes i es reforça amb la internacional argentina Julieta Fernández, una golejadora que ja va jugar al Gijón i que, per tant, coneix l'hoquei Lliga femenina. I un darrer apunt, perquè aquest diumenge 16 de gener se celebrarà el Campionat de Catalunya de Marxa Atlètica. Serà a la localitat del Vendrell. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida amb més actualitat, més informació. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
El 16 de gener a l'Auditori, la Banda Municipal de Barcelona ens farà moure a ritme de vals amb la suite per orquestra de varietats de Dmitri Shostakovich.
Sota la batuta de Juan Miguel Romero sonaran també altres tres partitures de Ramon Ramos, Arnold Schoenberg i Josep Vicent Egea.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Propostes en xarxa.
Les estacions meteorològiques ens permeten monitoritzar el temps atmosfèric arreu del territori, recollint constantment dades, com poden ser la temperatura, la pressió, la pluviometria o la intensitat i la direcció del vent. Ara bé, què diríeu que fa una estació enològica? Doncs ho descobrim a la proposta en xarxa d'avui. L'estació enològica de Reus són un conjunt d'edificis modernistes del reusenc Pere Caselles que es van construir a principis del segle XX després de la crisi de la fil·loxera. Actualment, a la planta baixa de l'edifici central, hi podem visitar l'espai polivalent La Casa del Vermut i del Vi, on s'hi explica tant la història del conjunt arquitectònic com del famós Vermut de Reus, actualment amb 8 productors diferents. De fet, hi ha una part habilitada com si fos la barra d'un bar per poder-hi fer degustacions de vermut. A més, a l'espai que antigament ocupava la biblioteca de l'estació enològica, hi podem visitar una petita exposició sobre el període d'esplendor de la ciutat al segle XVIII que va donar peu al famós eslògan Reus, París, Londres, en aquells temps gràcies a l'aiguardent. La Casa del Vermut i del Vi de Reus. Visites gratuïtes de divendres a diumenge fins al 15 de gener, excepte festius. Informació i reserves al web reusturisme.cat.
Sabies que... Les cloïsses poden viure molts anys i són de les espècies més longeves i duradores del món. Al 2006 tan sols es va trobar un exemplar de cloïssa de 500 anys d'edat a Islàndia i es deia Ming. Les cloïsses gegants viuen prop de 150 anys i encara que la mitjana comú de cloïsses que solen menjar és d'entre 3 i 10 anys, és un fet que hi ha cloïsses que resisteixen a passar a millor vida. Cada any afegeixen una estria nova a la seva closca. Mitjançant les petxines es poden aconseguir dades sobre els canvis al mar i al clima que es van produir durant la vida de l'animal. La cloïssa més gran del món és la de Geodac, que pot arribar a pesar 7,5 quilos i es troba en les costes pacífiques dels Estats Units i al Canadà. De fet, a la Xina la consumeixen i paguen fins a $300 per exemplar.
La xarxa.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Avui fa 2 anys del pitjor accident de la indústria química de Tarragona.
Explosió a una empresa de la petroquímica de Tarragona. Protecció Civil demana a la ciutadania que visqui prop de la zona de l'explosió que es confini preventivament fins a saber l'abast de l'accident químic.
Sobretot a Tarragona...
D'aquesta manera n'informava la xarxa el 14 de gener de fa 2 anys en col·laboració amb les ràdios i televisions de proximitat. Hi van morir 3 persones, 2 treballadors d'Icoxe a la planta de la Canonja i un veí de Tarragona. De seguida ho ampliem perquè us hem preparat peces informatives per recordar un accident que va sacsejar la informació del territori i entendre què hem après pel que fa a les mesures de seguretat que han d'envoltar la indústria química. Abans de repassar, però, la resta de titulars d'aquest divendres 14 de gener de 2022, ens hem de fer ressò d'una última hora. Ha mort l'arquitecte Ricardo Bofill, conegut per l'emblemàtic edifici El Walden a Sant Just d'Esvern, també per l'Hotel Vela i la Terminal 1 del Prat. Ha mort als 82 anys. Nascut a Barcelona l'any 1939, va estudiar a la UPC, d'on va ser expulsat el 1957 en plena dictadura, i la mateixa universitat el va fer després doctor honoris causa fa uns mesos. Us ho dèiem, última hora que arriba a la redacció de la xarxa. Ens n'ocuparem en els propers minuts. Abans, però, continuem amb el relat informatiu al territori amb Núria de José, la demanda que els metges de família han fet avui en declaracions a la xarxa. Reclamen no haver d'encarregar-se mai més de les baixes curtes.
La Societat Catalana de Medicina Familiar ha proposat en declaracions a la xarxa alliberar els metges d'aquests tràmits de manera definitiva. Recordem que Salut ha aprovat aquesta setmana l'alta automàtica al cap de 7 dies per a les baixes per Covid amb l'objectiu de simplificar les gestions i facilitar la feina dels metges als CAPs.
I amb la represa de les classes aquesta setmana i el nou protocol Covid a les escoles, les famílies s'afanyen a fer testos d'antígens als seus fills.
Hem visitat farmàcies de Terrassa i hem cercat també les opinions de les famílies per conèixer com s'adapten al nou protocol anticovid de les escoles.
Nova protesta avui de familiars d'alumnes d'escoles de Barcelona contra el que consideren que és un entorn insegur dels centres educatius.
Principalment pel trànsit i per la contaminació. Des de fa un any les famílies s'han anat organitzant per fer aquesta reivindicació tallant el trànsit a diversos carrers una vegada al mes.
Dos noms propis en titulars perquè el sabadellenc Jordi Cuixart anuncia que deixa la presidència d'Òmnium. D'altra banda, la delegada del govern, Teresa Cunillera, abandona el càrrec. És una informació que coneixíem fa pocs minuts.
Després de 6 anys, Jordi Cuixart ha decidit que plega del lideratge de l'entitat, una de les potes organitzatives del moviment independentista. El seu probable substitut serà Xavier Antich. I d'altra banda, Teresa Cunillera ja ha comunicat la seva decisió al president del govern, Pedro Sánchez.
En esports, la Copa del Rei de futbol torna a escena amb l'Espanyol i el Girona com a protagonistes.
Demà comencen els 8ens de final i l'Espanyol juga al camp del Mallorca, mentre que el Girona rebrà el Rayo Vallecano. El Barça no jugarà fins dijous, ho farà a Sant Mamés, al camp de l'Atlètic Club.
Fem un cop d'ull també al temps que ens espera les properes hores i de cara al cap de setmana connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, avui hem començat aquesta jornada amb un ambient de ple hivern, amb temperatures molt baixes. A hores d'ara encara mantenim l'ambient fred, sobretot en punts de l'interior, però la temperatura ja és positiva en molts indrets del territori. En alguns sectors fins i tot de la Catalunya central, per exemple, estan voltant entre els 5 i 6 graus, o fins i tot a punts costaners entre els 12 i 13 graus, fins i tot a Cunit trobem la temperatura més alta a hores d'ara amb aquests 15 graus. Sí que és cert que al Segrià, a Lleida ciutat i zones del voltant hi havia la formació de boira, a hores d'ara ja és trencada i la temperatura ha d'anar pujant, però tot i això en aquesta zona encara tenim temperatures negatives, però a poc ha d'anar pujant, i és que amb el cel asserenat s'anirà recuperant. Tot i això encara mantindrem aquest ambient força fred. De cara a la segona meitat del dia continuarem parlant d'un cel serè, farà molt bon temps arreu, però sí que es formaran alguns núvols mitjans arran de costa que no han de deixar precipitació. De cara al cap de setmana continuarem parlant de molta estabilitat amb nits fredes, continuarem parlant de glaçades destacades i ja amb la formació d'algunes boires una miqueta més extenses, sobretot en punts del Pla de Lleida. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ivan López, a la redacció Núria de José, coordinant Sònia Kerr, us parla Anna Ruiz, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Ha mort l'arquitecte barceloní Ricardo Bofill a l'edat dels 82 anys, una última hora que ha arribat a la redacció de la xarxa i de la qual us podrem explicar i aportar més dades als propers minuts. Però recuperem la portada d'avui amb la qual encapçalàvem el relat informatiu al territori. Què passa 2 anys després de l'accident a la Canonja? Doncs que la planta d'Iqoxe ja opera a ple rendiment. Segons informa la companyia, ha posat en marxa les unitats de derivats afectades i després que el passat mes de desembre obtingués l'autorització per part de la Generalitat i també de l'Ajuntament de la Canonja. És la veu de l'empresa que ha recollit Clara Marquiegui i que contempla aquesta informació de Tarragona Ràdio.
Més enllà de les accions que reclama la normativa, l'empresa ha bunqueritzat les sales de control i ha potenciat i ampliat l'equipament de totes les seves unitats productives. Així, en cas de detectar diferències significatives en la pressió o la temperatura dels reactors, són capaços d'interrompre de manera automatitzada el procés productiu. Tot plegat ha suposat a Iqoxe una inversió de fins a 40 milions d'euros. Javier de Benito, director general d'Iqoxe, explica que la unitat que va patir l'accident i que utilitzava una tecnologia diferent no s'ha reconstruït.
Hemos reconstruido todas las unidades excepto la unidad accidentada. Esta ha sido la decisión más drástica que podíamos tomar. Para la puesta en funcionamiento de todas nuestras unidades, tanto trabajadores como el conjunto de Iqoxe ha realizado un esfuerzo enorme. En total hemos invertido más de 1 millón de horas de trabajo i cerca de 40 milions d'euros.
D'altra banda, l'empresa durà a terme un minut de silenci aquest 14 de gener, coincidint amb el segon aniversari de l'accident. Tindrà lloc en els 3 torns laborals de la jornada i serà seguit pels 130 empleats.
Aquest divendres s'han convocat a Tarragona 2 manifestacions per reclamar el mateix, més seguretat a la indústria química. Marina Pérez, de Ràdio Ciutat de Tarragona, es tracta de 2 concentracions amb reclamacions similars, sí, però que inclouen matisos diferents respecte al posicionament de l'empresa i també de la plantilla dels treballadors.
Aquest divendres, per commemorar el segon aniversari de l'explosió de l'empresa química Iqoxe a Tarragona, hi haurà 2 manifestacions. Per una banda, la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona, juntament amb Comissions Obreres i UGT, i els ajuntaments de Tarragona i Vilaseca, han convocat una protesta davant l'empresa a 6:45 per demanar més seguretat i després, a 6:45, faran sonar les alarmes per denunciar que aquell dia no van sonar. Però en aquesta convocatòria no s'hi ha afegit l'Associació de Veïns de Bonavista. L'Oli Gutiérrez, presidenta de l'Associació de Veïns de Bonavista, ha explicat els motius.
En Tavandi Coxen no seremos nosotros porque, a ver, nosotros estamos pendientes de los trabajadores como están y hemos hablado con ellos de que están muy bien trabajando. Otra cosa es lo que puedan decir Comisiones Obreras o UGT. Ahí yo en eso no me voy a meter.
A més, la intenció d'aquesta concentració és demanar a tots els alcaldes dels municipis afectats per la indústria química que exigeixin tenir el control del Pla Secta. Per tant, hi haurà a la mateixa hora 2 concentracions amb reclamacions molt similars.
I què diuen els experts per incrementar la seguretat i establir entorns segurs al voltant de la indústria química? Els experts consultats per la xarxa asseguren que les administracions competents inverteixen recursos addicionals en la millora dels plans d'emergència, però consideren que cal que s'acompanyin de simulacres per formar a la ciutadania. En cas contrari, diuen, serviran de ben poc. És una crònica d'Helena Puigdueta.
Artur Trujillo, membre del grup de treball de seguretat dels enginyers industrials de Catalunya, ha volgut subratllar en declaracions a la xarxa que el Pla Secta, des que es va implementar el 1987, s'ha millorat i modernitzat continuadament. Trujillo reconeix, però, que tot pla d'emergències porta adscrit un pla de carències que es va suplint a mesura que avança. Ara bé, aquest enginyer industrial també llença una advertència. Instal·lar recursos materials, com sirenes, per exemple, sense protocols d'informació i formació a la ciutadania, pot resultar, fins i tot, contraproduent.
Serveixen per alertar la població, però si no hi ha una informació i una formació en paral·lel a la població, el que pot passar és que creïn més incertesa i més alarma de la que solucionen. Les dues coses han d'avançar en paral·lel, tant els recursos materials com també tornar-la a fer aquests plans d'informació o de formació.
Trujillo també entén, d'altra banda, el paper de pressió que ajuntaments i sindicats han de jugar per aconseguir les millores d'aquests plans d'emergència.
Notícies en xarxa.
Seguim. Els metges de família demanen no haver d'encarregar-se mai més de les baixes curtes. La Societat Catalana de Medicina Familiar ha proposat en declaracions a la xarxa alliberar els metges d'aquests tràmits de manera definitiva. Recordem que Salut ha aprovat aquesta setmana l'alta automàtica al cap de 7 dies per a les baixes per Covid, amb l'objectiu de simplificar les gestions i facilitar també la feina dels metges als CAPs. Maite Polo.
És un veritable drama que els professionals de la medicina hagin de dedicar part del seu temps a tasques burocràtiques i per això Jordi Mestres, en nom de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, planteja suprimir-los la tasca de forma definitiva per dedicar més temps als pacients.
Tota mesura és benvinguda, però també demanem i ens agradaria que no fos una mesura pal·liativa, sinó que pensem en futur, perquè el problema de les baixes és un problema que ja existia abans, no? Ara s'ha magnificat pel volum. Però aquest problema de les baixes curtes, altres països ho tenen arreglat i aquí, doncs, a Espanya, perquè això és una competència estatal, doncs sembla que no ha acabat mai d'arribar, no?, a solucionar-ho. I demanem que en un futur, doncs, hi hagi mesures definitives, no?
El metge especifica que caldria determinar amb quants dies es consideren curtes les baixes.
Gràcies, Maite. Amb la represa de les classes d'aquesta setmana i el nou protocol Covid a les escoles, les famílies s'afanyen a fer testos d'antígens als seus fills. I les farmàcies, doncs, funcionen a tot cas. És el que està passant a Terrassa. Carme Contreras, de Ràdio Municipal de Terrassa, has parlat amb farmàcies, també amb les famílies.
Degoteig constant de famílies a les farmàcies terrassenques i fins i tot llargues cues per fer un test d'antígens als fills. I és que aquesta setmana han començat les classes i s'ha activat un nou protocol davant l'aparició de casos de Covid a l'escola.
Llavors, doncs, estem fent de 50 a 60 tests per dia. També hi ha problemes de subministrament. El nostre proveïdor principal no els hi arriba, llavors no ens arriben. Llavors, fins a cert punt podem fer test, però hi ha vegades que no.
Aquesta farmàcia és una de les que està adherida a l'aplicatiu del CatSalut Tercat per poder fer aquests tests d'automostra derivats de la Seguretat Social i amb cost zero. També notifiquen els resultats de forma oficial. Mares i pares es mostren resignats davant de tants canvis i espantats per la possible infecció dels nens i nenes. Altres critiquen la desorganització i la manca de comunicació entre uns i altres.
No, què vols que et digui? Després de 2 anys de pandèmia i que encara estiguem així...
Estem una mica tots amb la incertesa de com funciona i realment si això és efectiu o no és efectiu. Perquè...
Tot plegat quan el govern acaba de fixar un preu màxim de 2,94 euros per als tests d'antígens a partir de dissabte.
I una cosa més, perquè les persones d'entre 30 i 39 anys ja poden demanar hora per vacunar-se de la tercera dosi. Recordem que ara la tercera dosi només s'estava administrant a les persones majors de 40, però ahir la ministra Darias anunciava que s'obre la vacunació de la dosi del record pels menors d'aquesta franja.
Els propers dies s'aniran obrint més franges fins a arribar a la de 18 anys. També s'ha reduït de 6 a 5 mesos l'interval entre la segona i la tercera dosi. Fins ara s'han posat a Catalunya gairebé 14 milions i mig de dosis de la vacuna contra el virus.
Atenció, perquè la variant Omicron ja és majoritària entre els pacients ingressats per Covid-19 a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. La diferència està en els pacients que han requerit un ingrés a l'UCI, on segueix sent prioritària la variant Delta. Alexandra Fos, ho va ullir de ràdio endavant.
En xifres, un 40% dels pacients amb Covid-19 ingressats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida presenten la variant Omicron, un 30% la Delta, mentre que s'està pendent de determinar la resta de variants. Amb la irrupció d'Omicron, el perfil dels malalts ha canviat i presenta menys gravetat. És més gran el pacient, amb una mitjana de 70 anys respecte a la de 56 de fa dues setmanes, i la majoria d'ells estan ingressats per altres patologies. Sobresurt que el 33% dels pacients ingressats no estan vacunats. En canvi, de les 20 persones amb Covid que estan a la unitat de cures intensives de l'Arnau i el Santa Maria de Lleida, 11 tenen la variant Delta i només un Omicron. D'altra banda, l'Arnau de Vilanova anirà poc a poc recuperant divendres l'activitat normal a la segona planta després de donar per controlat el brot de Covid-19 de l'àrea d'oncologia.
En aquest context, el nombre d'hospitalitzats per la Covid-19 suma 113 nous ingressats, que eleven la xifra total a 2.524 pacients. D'aquests, 515 estan a l'UCI.
Són 12 menys que en les darreres hores, una xifra que es mantenia en escalada diària des de novembre i que trenca la tendència creixent. Ara bé, la resta d'indicadors de la pandèmia continuen disparats. Creix un dia més el risc de rebrot, que s'enfila fins als 4.699 punts. També la velocitat de contagi, en què 100 positius poden contagiar de mitjana 115 persones, mentre la incidència setmanal acumulada puja fins als 2.275 casos per cada 100.000 habitants. En paral·lel, s'han superat les 25.000 defuncions des de l'inici de la pandèmia, amb la notificació de 28 morts més per coronavirus a Catalunya.
Hem volgut saber si una altra grip, en aquest cas l'aviària, està afectant el consum de carn de pollastre a casa nostra. Ens ho explica Carme Contreras, de Ràdio Municipal de Terrassa. Carme, bon dia de nou.
Garantia total en el consum de pollastre a casa nostra. Aquest és el missatge dels carnissers davant dels brots de grip aviar sorgits recentment a França i Portugal. També ho diuen les autoritats sanitàries espanyoles. Fins al moment no hi ha cap evidència epidemiològica que el virus es transmeti a les persones per la ingesta de carn o ous. Al Mercat de la Independència, els paradistes es mostren tranquils. Saben que la carn de pollastre que els arriba passa tots els controls. Joan Gamisans és un dels paradistes del mercat.
Molt, molt neguit no és que n'hi hagi, perquè quan hi ha alguna veu que pugui haver alguna cosa de grip, pues representa que s'ho miren més hasta inclús d'això. Ja no arriba a gènere que estigui malament ni res, vull dir, tot està perfecte.
Entre la clientela també sembla que hi ha poc neguit. Algunes persones han preguntat pel tema, però el consum no ha baixat i es manté com fins ara.
I em penso que si tot funciona bé i tothom passa per on ha de passar, no han de tenir recels. El que sí que hem d'anar en compte amb notícies i on comprem i la qualitat.
Amb tot, el Ministeri d'Agricultura ha prohibit la cria d'aus a l'aire lliure, entre d'altres mesures, després de declarar risc alt de grip aviar a Espanya.
Nova protesta avui de familiars d'alumnes d'escoles a Barcelona contra el que consideren que és un entorn insegur dels centres educatius, principalment pel trànsit, també per la contaminació. Des de fa un any, les famílies s'han anat organitzant per fer aquesta reivindicació, tallant el trànsit a diversos carrers una vegada al mes.
El col·lectiu Revolta Escolar torna a mobilitzar-se avui per aconseguir un entorn escolar més segur. Les famílies, que es basen en estudis de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona, consideren provat que la major part dels entorns de centres educatius no són prou segurs, principalment a causa del trànsit, la contaminació i el soroll. Ho explica Marc Hurtado, membre de Revolta Escolar.
No són prou segurs en el sentit de que hi ha massa xarxa viària de cotxe de la xarxa bàsica, massa carrils de circulació, van massa ràpid. També en aquestes enquestes es veu que el 85% dels accessos de les escoles també no estan considerats prou segurs. També es considera que a l'entorn de Barcelona, el 86% de les famílies es considera que hi ha massa contaminació a Barcelona i al voltant de les escoles.
La Societat Catalana de Pediatria adverteix que calen mesures urgents per millorar la qualitat de l'aire als centres educatius.
També a Barcelona, l'Ajuntament invertirà 77 milions d'euros en més de 80 actuacions per millorar l'espai públic, els equipaments i els centres educatius. Què més, Montcarvajal?
Bon dia, Anna. Aquest 2022 començaran a Barcelona una trentena d'actuacions de millora.
se centren en tres zones: Eix Besòs, Raval i Poble Sec i Marina. El tinent d'alcaldia i regidor de Pla de Barri, Jordi Martí, diu que els projectes tenen tres característiques comunes: la cooperació amb els veïns, la complexitat que comporta l'acompanyament detallat de cada projecte i la qualitat arquitectònica. Per Martí, són la clau de l'èxit.
Crec que la metodologia Pla de Barris, que és fer les coses molt a poc i posant-hi molt cuidado, quasi diria molt amor, molta proximitat, molt carinyo, doncs fa que el resultat acabi sent qualitativament destacable. Realment sorprèn l'impacte i l'èxit que aquests projectes acaben tenint.
D'entre les noves actuacions, Martí ha destacat, per exemple, la millora de Can 60, el Raval, el camp de futbol del Carmel, el passadís de Trinitat Vella o la millora de 10 equipaments educatius.
Us hem d'explicar que Teresa Cunillera deixa la delegació del govern a Catalunya. Abans, però, marxem a Madrid, on avui ha pres possessió del seu càrrec el nou secretari general d'Infraestructures del govern central, el català Xavier Flores. El fins ara director general d'Infraestructures de la Generalitat passa a ser una de les peces clau del Ministeri de Transports que dirigeix l'exalcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez. Ens en dona més detalls el nostre company Jordi Casino. Endavant.
Després de gairebé 9 anys planificant i controlant la construcció de les principals infraestructures viàries i ferroviàries a Catalunya, sempre de la mà de governs de Convergència i Unió o dels últims, els de coalició de Junts per Catalunya amb Esquerra Republicana, Flores tindrà ara la mateixa responsabilitat, però arreu de l'Estat. L'exalcaldessa de Gavà, la socialista Raquel Sánchez, ha aprofitat l'acte per avançar que el Consell de Ministres de l'1 de febrer aprovarà l'avantprojecte de llei de mobilitat sostenible.
Esta ley representa muchas cosas. Implica poner los medios necesarios para descarbonizar el transporte, combatir el calentamiento global y mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades. Implica aprovechar la digitalización y las nuevas tecnologías para planificar el sistema de transporte y reducir sus impactos.
En el mateix acte també han pres possessió dels seus càrrecs els nous responsables de Ports de l'Estat, Álvaro Rodríguez, de l'INECO, Sergio Vázquez, i el director general de CEPES, l'entitat pública empresarial del sol, Fidel Vázquez.
Us ho avançàvem fa uns minuts. Teresa Cunillera deixa la delegació del govern espanyol a Catalunya. Plega. Considera que la situació al país ha millorat considerablement des que va assumir el càrrec.
Així ho ha traslladat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, segons un comunicat de la delegació. En una carta enviada a Sánchez, Cunillera explica que la situació ha millorat considerablement a Catalunya des que va assumir el càrrec i que l'executiu espanyol està complint els seus compromisos amb la ciutadania. Sense entrar més concretament en els motius que l'han conduït a prendre aquesta decisió, Cunillera diu que ha arribat el moment de deixar el seu lloc un cop ha intentat complir amb l'encàrrec rebut. Ha ocupat aquesta posició durant 3 anys i mig, des del juny de 2018.
I un altre nom propi que també us destacàvem en titulars, el sabadellenc Jordi Cuixart, ha anunciat que abandona la presidència d'Òmnium. El seu substitut, si així ho aproven les bases de l'entitat, serà Xavier Antic.
És l'anunci que ha fet avui mateix en declaracions a RAC1 el mateix Cuixart.
Com a president d'Òmnium, sí, però no plego d'activista, no plego de com a soci d'Òmnium, i per tant, a més, em poso a disposició de l'entitat. Sóc el director de l'Escola de Formació Guillem Agulló i, per tant, seguiré fent de director de l'Escola de Formació Guillem Agulló, però com a president d'Òmnium, doncs, no és que plegui, sinó que no em presento la reelecció, i per tant, doncs, els socis han d'escollir un nou president, i en aquest cas, doncs, ens sembla que en Xavier és una persona que recull aquest perfil.
Marcel Mauri, vicepresident de l'entitat sobiranista, tampoc continuarà en el càrrec.
I hem obert aquest informatiu amb una última hora que arribava a la redacció de la xarxa. Ha mort a l'edat dels 82 anys l'arquitecte barceloní Ricarda Bofill. David Navarro, una figura, un rostre que sintetitzava la Barcelona més transformadora, que potenciava l'obertura a partir dels 70, dels 80, un exemple d'una arquitectura també avantguardista.
Doncs sí, Bofill va néixer a Barcelona l'any 1939, va iniciar la seva formació a la ciutat, però la va haver d'acabar a Suïssa després de ser expulsat de la universitat pel franquisme. Molts dels dissenys urbans i edificis realitzats durant la seva carrera s'han convertit en icones arquitectòniques. Així destaca el Walden 7 a Sant Just d'Esvern, per exemple, una obra elaborada pel seu taller d'arquitectura, i també obres emblemàtiques com el Teatre Nacional, la Terminal 1 de l'Aeroport del Prat o l'Hotel Vela. La seva firma també està darrere de la nova bocana del Port de Barcelona o del nou front marítim de Tarragona. L'any 1993 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat i el 2021 va ser nomenat doctor honoris honoris causa per la Universitat Politècnica. Recordem que fa tot just uns mesos també va morir un altre referent de l'arquitectura barcelonina, Oriol Buigas.
Gràcies, David, per aquesta última hora, aquesta biografia, aquests aspectes més destacats de la vida i obra de Bofill, que ha mort als 82 anys a Barcelona. I, arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Anna. Comencem parlant de futbol, i és que la Copa del Rei torna a escena amb l'Espanyol i el Girona com a protagonista. Serà demà quan comencin els vuitens de final, en què l'Espanyol juga al camp del Mallorca i el Girona rep el Rayo Vallecano. Sabem que el Barça no jugarà fins al dijous de la propera setmana, ho farà a Sant Mamés, al camp de l'Atlètic Club a Bilbao. Anem a pams, l'Espanyol, després de perdre aquest dilluns a Lliga davant l'Elx, està ja plenament centrat en l'eliminatòria de vuitens de demà, a partit únic a camp del Mallorca. Escoltem el davanter blanc i blau, Javi Puado.
Està clar que en aquest cas, pues, com ja he dit, és un partit o una eliminatòria. En el cas de que guanyis, continues, i en el cas de que perdis, pues, s'acaba. Per això li hem de donar màxima importància. Està clar que per nosaltres és una final. Tots els partits de Copa al final són una final, perquè continues a la competició si t'endús el partit. El Mallorca és un bon equip i ja està clar que ens ho posaran les coses difícils.
També intentarà colar-se als quarts de final de la Copa del Rei al Girona, que rebrà demà el Rayo Vallecano de primera divisió. Serà a Montilivi a partir de 6:45 de la tarda. L'entrenador del Girona, Mitchell, viurà una eliminatòria molt especial. Ell és de Vallecas.
Queremos pasar y vamos a sacar un equipo muy, muy, muy competitivo. Soy de Vallecas y conozco muchísimo al Rayo y tengo sentimiento. Per mi és molt especial. Penso que per a ells és un partit importantíssim i crec que van a venir con todo.
I el jutge de competició de la Federació Catalana de Futbol ha sancionat el Sant Andreu amb una multa i el tancament del Gol Nord durant un partit arran dels incidents que van protagonitzar alguns aficionats del conjunt andreuenc després del partit davant del Vilafranca. Per cert, que s'ha confirmat l'ajornament del partit entre el Sant Andreu i el Girona B i també del Granollers Fundació Grama previstos per aquest cap de setmana, tots per casos de Covid. I parlem de tenis de taula, perquè la Sisa Borges Vall juga avui l'anada dels quarts de final de la Europe Cup masculina a la República Txeca davant el conjunt del LHB Ostrov, el partit a partir de les 6 de la tarda. I més ajornaments també en el món de l'esport, en bàsquet, a l'Aleport, el partit que s'havia de jugar entre l'ICG Força Lleida i ho havia de fer a la pista del Palma, aquest diumenge no es podrà jugar per casos de Covid-19, així com tampoc el partit de rugbi entre Gòtics i Sant Cugat. I un darrer apunt, ho acabem de saber, la Federació Espanyola de Vòlei està obligada a repetir les eleccions, i és que una sentència del jutjat central de contenciós administratiu número 11 de Madrid estima el recurs presentat per irregularitats en el cens que va denunciar la candidatura a Ora Vòlei, liderada per la presidenta de la Federació Catalana, Maribel Zamora. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem dilluns. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
No pot ser! Això és una bola màgica!
Les protagonistes de Buscant la màgica d'Oremi són tres noies japoneses en la vintena. Són molt diferents. Una treballa d'oficinista, l'altra és estudiant universitària i la darrera té una feina a temps parcial a un restaurant. Hi ha una cosa que les uneix, però, una gemma màgica que les portarà a una aventura fascinant.
Això ha passat perquè has dit que creguéssim en la màgia!
Quizá la única libertad en la vida del ser humano consiste en que él mismo pueda quitársela en cualquier momento. Ciertamente, solo la muerte es libre.
Pájaros enjaulados ens porta a la Suïssa dels 80. Recupera la història de la Bàrbara Hook, una advocada jove que va lluitar contra un sistema penitenciari antiquat. La Bàrbara va formar una aliança insòlita amb en Walter Sturm, un pres conegut com el rei de les fugues.
Si le quitas a Sturm la fachada de rebelde, se queda en nada excepto en una salchicha egoísta. También en la cama.
25 anys després que una sèrie d'assassinats commocionessin Woodsboro, un nou psicòpata s'ha posat la màscara de Ghostface i comença a perseguir un grup d'adolescents. Així arrenca Scream 2022. Sidney Prescott, Gale Weathers i Dewey Reilly tornaran a implicar-se per intentar acabar amb l'assassí.
Hola, Sidney. És un honor.
Sabies que...
El metratge total rodat per 2001, una odissea de l'espai, eren unes 200 vegades més llarg que la durada final de la pel·lícula. Aquesta cinta es va estrenar el 1968, fa 50 anys. Està dirigida per Stanley Kubrick i tracta temes com l'evolució humana, la intel·ligència artificial, el futur o la vida extraterrestre. Cal destacar-ne el realisme científic, l'ús per primera vegada de molts efectes especials que van marcar un abans i un després en el gènere de ciència-ficció, una fotografia surrealista i ambigua o l'ús del so en comptes de tècniques narratives tradicionals. Tot i que en el moment de la seva estrena la crítica no va ser especialment calorosa, avui en dia la pel·lícula és reconeguda com una de les millors de la història, tant pel públic com per la crítica. Va ser nominada a 4 Oscars i en va rebre un pels seus efectes visuals.
La xarxa de comunicació local.
Sabes que las palabras se las lleva el viento, y por eso quiero decirte que...
¡El viento!